L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart. Ja tornem a ser aquí. És dimecres, a les 9 de la nit. Som a l'habitació dels pares, us parla la Núria Lleonart. I bé, tornem a obrir la porta perquè hi entreu. Hi entreu i primer de tot participeu, que sempre m'han descuidat. Després van passant els minuts i en molts programes acabem a cuita corrents perquè la gent em va dient: Núria, Núria, 52 minuts, plega, deixa de xerrar. Aleshores, abans que me n'oblidi del tot, recordeu que ens agrada moltíssim rebre mails de tot tipus, eh? Mails que se'ns critica, sempre una crítica constructiva, evidentment, eh? Mails, doncs, que ens oferiu participar al programa, mails en els quals ens expliqueu algunes anècdotes que després nosaltres podem utilitzar. I bé, on enviem aquests mails? Doncs a radio@santceloni.cat. Dit això, avui tornem a tenir l'habitació dels pares ocupada. És cert, són mares, d'acord, però... I també moltes vegades, quan podeu comprovar, quan convido professionals, s'acaba barrejant les experiències com a mare amb les experiències com a professionals. Però bé, sí, ens l'acaben d'ocupar un altre cop. I avui parlarem d'un tema que amb pares ja n'hem parlat, a més va ser com molt divertit, i després quan jo vaig tornar a escoltar el programa un cop baixat d'internet, realment vaig dir: mora meva, quin programa que hem fet, si amb això no m'han fet fora de la ràdio. Ja, perquè va ser, a part de molt divertit i realment lliure, no?, que al final és el que m'agrada i el que em permeten fer aquí, de moment, regidora, alcalde, el que sigui, m'estic escoltant, m'encanta, però realment va ser molt salvatge. Hi ha un tros del programa amb el qual el follar era divertidíssim, amb pares d'adolescents va ser, I bé, avui volia donar-li una altra visió. Parlarem de la sexualitat, potser no tant en l'adolescència, no cal centrar-nos tant, però sí que la intenció és aquesta, perquè a vegades, si no, també pensem que només els adolescents tenen sexualitat, i això tampoc és així, és a dir, la sexualitat es desperta molt abans que l'adolescència. El que passa que en l'adolescència la sexualitat es converteix en activa, i no només en activa, sinó que en necessitat, i no només necessitat, sinó necessària, que són dues coses diferents. I és a l'adolescència on realment comencem a experimentar amb el nostre cos, on comencem a tenir, doncs, preguntes, dubtes a resoldre, i ens agrada utilitzar la paraula experimentar perquè és així, ens agrada experimentar. I és un moment, potser, que els pares afronten amb certa angoixa, no? Hi ha famílies potser més disposades a parlar, que ja han fet un treball previ. És important que hi hagi aquest treball previ al voltant de la sexualitat i la naturalitat que això comporta. I clar, costa més doncs, parlar de com introduir mecanismes per evitar malalties de transmissió sexual, per evitar embarassos no desitjats, etc. Costa. En canvi, ja en famílies potser excessivament obertes a aquesta situació, que finalment acaben per fins i tot avergonyir aquell adolescent, perquè els adolescents no hem d'oblidar que no els agrada parlar de la seva sexualitat, per molta confiança que tinguin amb els pares, i potser una excessiva amistat o tractada de forma excessivament amigable aquesta situació, aconseguirem l'efecte rebot, és a dir, que el nostre fill es tanqui i a més s'avergonyeixi de moltes de les coses que passin. La sexualitat, podríem parlar-ne de dues maneres. La sexualitat natural, aquell adolescent que experimenta la seva pròpia sexualitat d'una manera natural, d'una manera, diguéssim, sana. Què significa això? Doncs un adolescent segur de si mateix, que sap el que vol. Em direu: home, no hi ha adolescents segurs de si mateixos i que saben el que volen. Sí, sí que n'hi ha. Sí que saben adolescents què són i fins a quin punt volen arribar en la seva experimentació, i que tenen prou autocontrol per poder decidir en quin sentit dediquen aquest esforç per descobrir. Per tant, sana seria aquell que sap dir no, aquell que sap dir sí, aquell que dona el seu cos, el plaer, de forma absolutament volguda i entesa i madura, i que per tant també pot dir: paro, perquè això no m'agrada, té criteri, i per tant pot tenir relacions sexuals o experimentació amb les relacions sexuals amb molta gent, però sempre d'una forma volguda i controlada, i això no té per què ser un desajustament. Això sí que m'agradaria deixar-ho clar, és a dir, també hi ha la sensació de que és que hi ha adolescents que tenen diverses parelles sexuals i això no és sa. Depèn, depèn de com es té aquesta parella sexual. Si és una decisió pròpia, parlada amb un mateix, consensuada, i que és allò, doncs això serà sa. En canvi, i ho vaig repetir molt aquell dia i avui ho tornaré a fer, la sexualitat no sana, l'adolescent que viu la seva sexualitat no sana i que per tant fa conductes de risc, no només són aquelles de fer l'amor sense condó, o com deia una amiga meva quan érem més jovenetes, em deia, però tu la xupes sense... Tu xupes el xupa-xup sense paper? I deia, bueno, és el mateix, eh? És a dir, fer una fel·lació sense condó. No només és això una conducta de risc, sinó que una conducta de risc és, per exemple, obrir la teva sexualitat a qualsevol que passi per davant a canvi de popularitat, per exemple. Això no és una sexualitat sana, perquè tu no estàs decidint, sinó que estàs entregant i donant el control a tot allò que passa. I la teva felicitat, el teu benestar, la teva seguretat personal estarà en relació amb què pensen de tu aquells que són les teves parelles sexuals. Per tant, és això, no només hem de pensar en conductes de risc en termes mèdics, en termes de contagi i de prevenir un embaràs no desitjat, sinó que ens hem de mirar als nostres adolescents i pensar, és sa o no és sa? Per exemple, un altre exemple que ens diferenciaria algú que està exercint la seva sexualitat de forma sana, podríem dir que és el moment de perdre la virginitat, de fer l'amor per primera vegada. Aquell que fa l'amor per primera vegada, per què li ve de gust? Per què se sent bé amb aquella parella? Per què ho ha decidit? Per què ho ha triat? No té per què pensar que aquella parella serà el seu marit el rest de la seva vida. No, senzillament ara és un moment bo, estic preparat, tinc ganes que això passi i vull experimentar. I a més amb la persona que tinc davant crec que ho puc fer. Això és una conducta sana. Una conducta no sana és aquell que, tinguent 20 anys i no havent trobat l'oportunitat de trobar-se en aquest moment ple per poder dir inicio la meva trajectòria sexual d'una manera activa abans dels 20, resulta que en tinc 20 i m'està pressionant tothom. Tothom m'està pressionant. Tots els meus amics em diuen que si no m'agrada, que si em faig capellà, que si em faig monja, que si no sé què. I finalment agafo, me'n vaig, tinc una relació sexual ràpida per poder dir als meus amics que ja he fet l'amor, això no és una conducta sexual sana. Més coses que podríem entrar en sexualitat, segurament ens tornarem a allargar, però sexualitat sana, acceptar quina és la teva sexualitat. Hi ha moltes sexualitats i a més dins la sexualitat pots experimentar moltíssimes coses, però també és un moment a l'adolescència d'entendre quin tipus de sexualitat, si ets heterosexual o ets homosexual, i això també s'ha de treballar i s'ha d'acceptar. I no s'és ni tampoc es viu d'una manera malsana la sexualitat en els homosexuals, que també és un tòpic, no? És que els homosexuals en els seus inicis de relacions sexuals tenen una sexualitat no sana. És mentida. El que ho té clar, el que no li fa por, el que ho ha pogut treballar i ho ha pogut parlar, té la mateixa sexualitat sana que qualsevol altra. I desmenteixo també, no desmenteixo un tòpic, hi ha un tòpic, és cert que amb estadístiques d'adolescents les persones homosexuals solen recórrer més als psicòlegs, però no perquè tinguin en ells el problema, sinó perquè l'entorn no els facilita treballar aquella sexualitat. I per tant, és important que desmentim el «ah, és que ells», perquè m'hi trobo, treballant amb adolescents m'hi trobo constantment. «Ah, és que aquest és marica», i clar, va al psicòleg perquè és marica. No, va al psicòleg perquè tu li estàs dient marica. No perquè sigui marica. És a dir, és important també això. Bé, ja està, ja ho he tornat a fer. Que avui tinc gent que en saben més que jo de tot això. Bé, us passo a presentar-vos. Torno a tenir aquelles dues amigues especials. Carme, bona nit.
Bona nit.
Bé, t'he tornat a enredar. Va estar bé la primera experiència,
sí,
no?
Et saps molt d'enredar, està clar.
No, també és veritat que cop ets aquí, tu passes bé.
És un plaer,
bé.
Exactament. Ha estat un plaer també, sí, deixar-m'hi enredar.
Sí, per tant, també sempre quan les que veniu per primer cop, després tornem, sempre ho dic, no? Des d'aquí dic, oients, ho veieu? Que tothom que ve torna, vol dir alguna. La Carme, ja us ho havia dit, però ja fa dies d'això. Per tant, és psicòloga i psicopedagoga, treballa en el Servei d'Atenció i Prevenció Municipal de Palau, atén nens i nenes, famílies i mestres dins del marc escolar també del municipi. I bona nit, Carme.
Bona nit.
I tenim a la Raquel. Hola, Raquel.
Bona nit, Núria.
Ha tornat a venir.
Bona nit, Carme.
Ha tornat a venir des de Girona. Bé, la Raquel és metge, especialista en ginecologia i obstetrícia, màster en sexologia clínica per la Universitat de Barcelona i treballa d'adjunta a l'Hospital de Santa Caterina, conegut també com a Hospital de Salt. De fet, el coneixem més com a Hospital de Salt, ho hem de dir, eh? I ginecòloga del Centre Jove de l'Ajuntament de Girona. Bé, bueno, xerreu, sisplau, perquè jo ja... És que no cal. Vull dir, ja he començat a discernir, a dir coses i bé.
Bé, és un terreny molt ampli, eh? Donaria també per diversos programes. Jo voldria, per començar, per obrir la capsa, no? I encetar el tema, dues cosetes. Una, ja l'has dit tu, que és diferenciar en la sexualitat, en l'educació, en els adolescents, dos aspectes. Un, què els hem d'explicar, com cal educar-los per prevenir les qüestions de salut, per prevenir les malalties de transmissió sexual, i aquí dintre, avui en dia, jo crec que ja cal informar-los tant de les malalties de transmissió sexual pròpiament, no pròpiament dites, perquè totes ho són, no? Però vaja, les conegudes històricament, no? Uh-huh. Hepatitis, sífilis, HIV, etc. Uh-huh. I ara ja podem parlar clarament com a malaltia de transmissió sexual del càncer de coll uterí, uh-huh, i del virus del papiloma. Uh-huh. Per tant, això és la vessant de malaltia. Dintre de la vessant orgànica, les gestacions no desitjades i, uh-huh, totes les conseqüències que això té. I després, com molt bé tu apuntaves, tot el tema del gaudi de la sexualitat, no? De què passa amb el plaer, amb les emocions, amb la part afectiva. Sabeu que la definició de salut de l'OMS diu que és aquell estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia. Per tant, no cal fer una lectura massa estricta d'aquesta definició per veure que un estat de complet benestar físic, mental i social inclou un bonus o gratificant de la sexualitat, no? Això per una banda. I per l'altra, i per donar-li pas ja a la Carme i que digui ella les coses que li semblin importants així al principi, a l'hora de tractar tant amb adolescents com amb nanos més petits, ser molt, molt prudents els professionals i els adults, només en la seva qualitat d'adults, que interactuen amb joves i que, per tant, tenen un poder sobre ells, no? Ser molt curosos amb aquest tema de la sexualitat, amb el vocabulari que utilitzem. Uh-huh. Diferenciar relació sexual, que això ho fem tots, eh? Jo com a ginecòloga ho faig a la consulta i m'he de corregir moltes vegades a mi mateixa, no? Diferenciar relació sexual de penetració, per exemple. Uh-huh. Entendre que jo cada vegada que li pregunto a una noia a quina edat vas tenir la primera relació sexual, uh-huh, m'he de recordar a mi mateixa, posa-hi la coletilla, no? Uh-huh. En penetració, perquè un pot iniciar relacions, uh-huh, sexuals als 15 i passar-se 5 anys fent el que ara, uh-huh, es coneix com petting, sí, sexe oral, sexe potser. Oral. Inclús, uh-huh, hi ha gent que inicia abans el sexe anal, sí, i després, sí, fer el que popularment coneixem com a relacions sexuals, no? Diferenciar les relacions sexuals de fer l'amor. Són també dues coses diferents, no? I tots sabem que hi ha dies que fas l'amor i hi ha dies que no fas l'amor, a vegades amb la mateixa persona, no? I són conceptes diferents, és a dir, ser molt curosos amb el vocabulari que utilitzem, amb la gent que en aquest sentit està en formació, tot i que tots hi estem en formació durant, sí, tota la vida, no? Probablement. Sí. No sé, Carme...
Sí, bueno, jo una miqueta també per treure el tòpic de que si la sexualitat o no apareix en un moment determinat, uh-huh, a la vida, la sexualitat és... exacte, la nodreix Eros, que diuen, no? Eros és l'energia vital, d'acord? Freud, en el seu moment, ja va dir que justament Eros suposava a Thanatos, que era la mort. Per tant, quan parlem de sexualitat, parlem de vida. I doncs està amb nosaltres des del mateix moment en què naixem. I doncs què és, no? És quelcom que ens impulsa a anar més enllà, a buscar més enllà de nosaltres també, en el sentit de sentir el nostre propi cos, però també d'anar a buscar el que ens fa sentir que estem vius. I per tant és l'energia de conquerir un espai, d'anar a buscar doncs, la vida, en definitiva. I és l'energia vital. Doncs començar a bloquejar aquesta energia vital és bloquejar el ser humà. Aleshores, doncs, bueno, una mica, dit això, diríem que la sexualitat és natural i doncs que un nen senti plaer quan toca el seu cos i aquest plaer se'n diu sexual, doncs és absolutament lògic. I que hi ha parts del cos que tenen més sensibilitat i per tant doncs més sensació sexual també, i que tard o d'hora un nen i una nena tocant-se el seu propi cos, senten on en allà hi ha
descobreixen
més...
tot això.
Exactament, ho descobreixen.
Deixa'm, Carme, fer posar un exemple des del punt de vista pràctic i diari, no, en aquest sentit, per confirmar que tot això que estàs dient és cert i que aquesta sexualitat nodrida per Eros no apareix ni als 5, ni als 7, ni als 22, sinó que és inherent a la nostra existència. No? Els nens petits, molt petits, es toquen. No m'atreviria a utilitzar la paraula masturbació perquè no hi ha un ànim sexual al darrere, però sí que hi ha un plaer equiparable al plaer de em pica això, tinc gratera, sí, que diuen a la província de Girona, i em rasco, no? Doncs els nens fan el mateix. Els nens petits, totes les mares que han tingut nens petits, saben que els nens tenen ereccions i es toquen, i les nenes petites es toquen la vulva i es toquen el clítoris. Sí. Més d'una vegada ve a la consulta d'urgències ginecològiques, truca al pediatre i et diu: tinc una nena petita amb una lesió a la vulva. Tu vas a veure-ho i veus que la nena, una nena de 3, 4, fins i tot pot ser abans, fins i tot pot ser als 2 anys i poc, té una lesió a les mòbiles genitals, que és una lesió de rescat. I aleshores és tan fàcil com explicar-li a la mare: miri, la nena es toca, l'únic que ha de fer és tallar-li les ungles, i no pateixi, no passa res, la nena es toca perquè sent plaer al tocar-se, no? Moltes vegades això genera, especialment amb nenes, genera aversió, no? Tots tenim, la societat té assumit que els nens, els adolescents i els homes mascles es masturben, però les dones continuem sense tocar-se. Sí, i
som castes i pures.
I les nenes seria terrible. No? I en aquest sentit hi ha també una gran feina a fer que també donaria per un programa, que és l'acceptació social de tot aquest fet. No? A la consulta al centre jove, moltíssimes vegades jo li he de dir a una noia: escolta'm, l'únic que has de fer és agafa un mirall, mira't els genitals, masturba't, descobreix el teu cos. Com has d'explicar-li a la teva parella com funciona això si tu no saps com funciona? Si no t'has mirat mai els genitals, si no saps què és el llavi menor, on està el clítoris, què t'agrada, què no t'agrada, i en canvi, per altra banda, tens una influència brutal de la societat, de la pornografia, en fi...
Que al final és desinformació, eh?
Sí.
Jo amb el treball directe amb els adolescents, és una passada. La desinformació que tenen, el que tu deies, parlen molt, eh? Allò que deien perro ladrador, poco mordedor, o por la boca muere el pez, és que és així, és a dir, parlen molt i tenen molta informació, i sí, i sé el que és el petting, i sé el que és el no sé què, i sé el que és el no sé quantes, però quan et pares a ordenar, no ordenar-los, vull dir, ajudar-los a construir-se, no?, i a construir un discurs, dius, bueno, però què? I et diuen, és que jo què sé, el clítoris on para, i jo què sé, si a mi m'agrada, i jo tinc molta por que em toquin els pits, per exemple. I tenen informació, i el condó, i no sé, però molts, com es posa un condó? I no ho puc dir en els meus companys, perquè si jo els dic en els meus companys que com es posa un condó, soc un nena, té l'onfre, que... Hi ha una pressió, a més que ha de ser com un entès, ja als 17 anys, no?, als 15.
Hi ha una pressió social molt important, i que això inclús està generant certes disfuncions que abans no es donaven, no? Fa de mal dir, és com les estadístiques moltes vegades en temes psicològics, fa de molt mal dir perquè què passa? Que no es donaven o que no
o
es
que
consultava?
No es consultava. No fas bé de dir-ho, perquè jo també cada programa ho explico això, dic, escolta, vigilem amb les enquestes sobre, per exemple, addiccions, perquè abans de l'any 75 o 74 no en tenim ni una.
Exacte.
Vull dir, és així, vull dir, a veure, què...
Però en qualsevol cas, subjectivament, jo diria que potser sí que hi ha alguna més de disfunció sexual del que hi havia abans, no? Ja dic, pot haver un viatge importantíssim, perquè quan jo tenia 17 anys tampoc en parlava tant amb les meves amigues i amb els meus coneguts, no? Però sí que hi ha una pressió terrible que abans no existia, no? Abans no tenies l'obligatorietat de consum de sexe, ara és l'objecte de consum.
A mi això és una de les coses que més preocupa en les noies, sobretot.
Estic totalment d'acord.
Hem passat potser de la noia estreta, no?, i que havies, era criticada perquè era una estreta, en el sentit que no es deixava, a una noia que fa tot el contrari i que se'n vanaglòria. Gairebé és com allò dels nois que anaven fent una ratlleta cada vegada que es follaven una noia, no? Doncs ara és al revés, ara m'he follat a 21, no? I ho van i ho pregonen com d'una manera absolutament...
frívola.
Frívola, no? Quan en realitat jo no tinc, evidentment, res en contra de que gaudeixin del sexe i de les relacions sexuals, perquè en definitiva sí que podem pensar que el sexe pot ser només plaer, però no és cert que no sigui una relació, encara que només l'enfoquem en el plaer.
Sí, sí, sí.
Perquè, bueno, fins i tot quan em relaciono amb mi mateixa i em dono plaer a mi mateixa, hi ha una relació, una part de mi que porta a un plaer en el meu propi cos, no? Hi ha una part que decideix fer-ho. I doncs em relaciono amb mi. Quan jo busco el plaer amb una altra persona, hi ha una relació, i en aquesta relació, quan es dona aquesta situació de dir t'utilitzo, el converteixes en un objecte. I això va ser molt, justament, la revolució, i tornem al tema de la dona, no?
Sí.
Va ser una revolució el fet de que la dona no volia ser un objecte sexual. I ara està convertint la dona a l'home com un objecte sexual, un penis ambulant, no?
I
els homes, com que en aquest punt doncs, estan, jo crec que de vegades també fins i tot una mica descol·locat els adolescents, perquè fins i tot sento que molts nois s'inhibeixen.
Sí, senyora.
Se'n van corrent, perquè la noia és massa
activa,
invasiva, massa activa.
Sí. És que això ha canviat tant, Carme, que abans fa... Bé, jo no hi era, vosaltres tampoc, però és igual, imaginem una data a principis de segle, no? O del segle passat. Jo ja,
no hi era.
O és igual, 1950, no? Un home que tenia la capacitat de tenir una erecció i ejacular molt ràpid era un campió, i si això ho podia fer 10 vegades, fantàstic, no? Ara els nois això no ho toleren. I jo veig moltíssims nois que consulten al centre jove perquè creuen que tenen una ejaculació precoç.
Clar.
I que val a dir que és una malaltia que no està, no hi ha consens sobre quan és precoç la ejaculació, no? Depèn
perquè, a més, un mateix home pot arribar a tenir molts tipus d'eiaculacions i depenent del temps, o sigui, pot haver-hi una temporada d'una eiaculació més ràpida i, per tant, per ell pot ser precoç, no? Pot pensar, bueno, igual ara se m'ha compartit en precoç, no?
Però més el precoç és en relació a què, no?
Hi ha un paràmetre hi ha aquí.
En parelles estables, si la dona és una dona que arriba a l'orgasme amb facilitat, doncs, en fi,
no hi ha problema. No cal que duri tant, que m'acabo irritant, no?
I poden haver dones que triguin molt més a aconseguir l'orgasme, i a vegades tens un noi que et consulta per l'ejaculació precoç i t'explica que triga 15 hores, 15 minuts, perquè 15 hores seria ja
seria.
No,
15 minuts, no? I dius, no, escolta'm, estàs perfectament, no? Però tenen aquesta pressió de haver... La dona s'ha convertit com en molt prioritària, no? A nivell de les relacions sexuals.
Haig de satisfer, haig de saber arribar.
He de quedar bé...
Sí. I ha de quedar
pressió
contenta.
Sobre el noi que deixa de tenir la seva dignitat, crec, per estar al servei de... Crec que culturalment, en els adolescents, ho veig molt, noies, que dius, què exactament busquen?
Que no podem generalitzar, eh?
Clar, per això jo en principi la introducció deia, no?, que era important, perquè jo no sóc amiga del dramatisme, al contrari, jo crec que amb l'any i mig que fa que fem els programes he pogut demostrar que tot el contrari, i sobretot amb l'adolescència, trec, és la meva especialitat, és el que més m'agrada, són nanos que conec i que en general són molt potents, molt, i els que pugen són la bomba, amb uns valors espectaculars. I, per exemple, amb addiccions, amb drogues, defenso molt jo els adolescents, moltíssim, perquè hi ha aquella idea preconcebuda dels que ja som grans i que, per tant, ens fa certa rabieta i, per tant, jutgem des de la ràbia de no saber-nos 20-anyeros, això també ho hem de tenir en compte, mira aquests, aquí fumant porros, és que aquests seran no sé què, perquè beuen molt i beuen alcohol i no deixen seure a ningú en l'autobús. Quan jo tenia 15 anys també m'ho deien a mi, això. És a dir, i jo que estic en contacte són exactament igual.
I jo t'he vist amb uns quants cubates.
Sí, sí,
amb
uns quants, No, i a més a més, jo els veig, i els veig que fan exactament el mateix que el que fèiem nosaltres. I realment, a més, se'ls hi suma tota una història, que ara ja tots els oients els tinc rient, però a saco, que és la història de les noves tecnologies, vull dir que són uns nanos amb
això unes sexualitat té una influència brutal.
Espectacular. I aquí també se'ns escapen coses perquè no sabem educar. El problema és nostre perquè no les entenem. Però em referia que jo que tinc aquesta visió tan positiva dels adolescents, és cert que l'única part que em preocupa és la sexualitat tal i com l'estan encarant el gènere femení. I em preocupa molt. moltíssim, perquè arrel del que tu, Carme, comentes, jo veig comportaments de dominància excessiva, comportament de, per mi, tu no ets res més que un número més a la meva llista, i jo me'n recordo que quan nosaltres teníem 16 anys era algo que vam reclamar, i que tant, no se'ns trenctés així, i en canvi nosaltres ho estem fent, ara ho estan fent amb els nens, i la frivolització de tot això també s'ha convertit en que és moneda de canvi, és moneda de canvi. La sexualitat en les noies adolescents, no en general, però sí que va creixent aquesta sensació, és que pot obrir portes. I no, no, el que obre portes és l'esforç, el que obre portes és el treball, la il·lusió, el dedicar-se.
És contra el que la dona ha lluitat històricament,
exacte,
que l'evolució social no està relacionada amb el sexe.
Ara encara fa més mal veure-ho, perquè abans era com l'únic camí que teníem. És a dir, no hi havia cap altra manera... De, perquè no ens deixaven estudiar, perquè no ens deixaven fer una carrera, perquè no, hi havia com... I llavors l'únic camí que teníem és, bueno, doncs mira, ho farem bé al llit i enganxarem a un amb calés que... O no, és igual, però que ens permeti fer un curs de pintura, per exemple, ens permeti... o com que sóc una... Només em deixen ser secretària o administrativa de direcció, però resulta que les meves idees són el doblement bones que les del meu, el meu cap, llavors l'única manera que tinc que m'escolti és que entre polvo i polvo li pugui anar dient, escolta, les accions d'aquí, baixa-les allà, etc. I el seu èxit serà el meu, allò de darrere d'un home hi ha una gran dona, no? Llavors, era com no tenia, no hi havia cap altra possibilitat, però és que resulta que ara és algo que ho fan volent.
És la venjança, jo.
Sí, sí. No, però el fet de frivolitzar amb el seu propi cos, el fet de... Ho fan volent, és a dir, no, jo ja sóc conscient i jo vull...
Mira, crec que ha arribat la sexualitat o l'obertura en la sexualitat abans de recuperar l'autoestima.
Sí, senyora.
És com que de cop i volta hem passat a ser poc valorades com a dones, a poder disposar de l'home. I no hem passat per un estadi on ens hem recuperat amb la nostra dignitat. I és una mica l'altra cara de la mateixa moneda, aquesta situació, no? I potser hi haurà en una segona fase...
S'equilibrarà, no?
S'equilibrarà.
Tant de bo, però perquè això sigui, hi hem de posar consciència. Hem de donar-nos-en del que està passant, no? Perquè, en certa mesura, jo crec que les noies tinguin aquesta actitud, algunes, evidentment, té a veure també amb la mare.
Sí.
Amb què ha transmès la mare del pare. Com ha viscut la seva relació amb el pare i amb l'home en general, no? I per tant, hi ha un valor al darrere d'això. Mira, una cosa que a mi em va impactar molt el dia que me la van dir, és a dir, jo tracto els demés com em tracto a mi mateixa, i jo em tracto a mi mateixa com m'han tractat. I la meva mare, sobretot. I la meva mare probablement li passa exactament el mateix, per tant, és una cosa que es va perpetuant. I quan, doncs, s'acaba? Doncs quan prenc consciència. I en el moment en què jo me n'adono de què estic fent, puc decidir fer una cosa diferent, perquè si no actuo d'una manera, d'una roda, una roda que va anant d'un extrem a l'altre, i podem estar així molt de temps, però per sort sempre en el nostre entorn hi ha persones que fan una aturada. I en aquesta aturada veuen què passa a la roda, no? Perquè surten una mica d'aquí i poden prendre aquesta consciència. Però és important adonar-nos-en d'això. No només és dir, ostres, és que els adolescents d'avui en dia, no, és que això ve de lluny.
Sí, ve de lluny. I fins i tot hi ha aquest com treball a vegades mal entès corporatiu entre dones, fins i tot...
Sí.
Que passa d'àvia a dona, a mare i a filla, no?
Un feminisme mal entès.
Un feminisme molt
que lluita
malentès.
En contra de l'home. Sí. I no pensem que la part masculina la portem a dintre. Som
és el mateix que parlàvem el dia de la depressió postpart, és aquesta... Sí. Portar les coses a un límit que acaba sent nociu, no?
Exacte.
I que acaba no portant als objectius que busques originalment. Jo, en relació a això que deies, Carme, de, bueno, dels motius pels quals les dones, les noies, poden estar comportant així, volia afegir... Sí, és cert tot el que heu dit, però a més hi falta aquí una qüestió de vertebració de l'educació sexual.
Sí, sens dubte.
L'educació sexual...
Que forma part de la consciència.
Exacte. Ha de partir del fet de que la sexualitat neix en nosaltres i, per tant, quan comencem a donar-los educació sexual a la canalla, en general, mai.
Mai.
Però és un mai entre moltes cometes, perquè aquest mai... Sí, és una educació sexual, és a dir, un pot
una
ometre...
Una negació d'aquesta.
Exactament. Jo puc ometre com a mare la física quàntica, no? Puc no parlar-li al meu fill de física quàntica per dos motius. Primera, perquè el més probable és que ell mai hi entri en contacte amb la vida, i segona, perquè en cas de que hi entri, ell no sabrà mai si jo he tingut contacte amb la física quàntica i, per tant, l'he omès d'una manera deliberada. El sexe no, el sexe, un nen de 3 anys, 4 anys, ja comença a veure diferències de rol, diferències de gènere, anuncis amb dones amb sostens per la carretera, ja comença a veure sexualitat al seu voltant, és una cosa que l'acompanyarà durant tota la seva vida, però a més hi haurà un moment en què aquella criatura tindrà claríssim que els seus pares han practicat sexe per engendrar-la, i per tant és un tema que l'ha només d'una manera deliberada, i allò és un missatge, és a dir, no existeix la no educació sexual.
Clar. Existeix la deseducació. Exacte. És a dir, hi ha una deseducació, és una paraula que segurament no hi és al diccionari, però jo utilitzo molt perquè és així. O sigui, el no fer front, el no afrontar, el no parlar de la sexualitat, que no és senzillament parlar de com es fa una penetració, sinó com vius.
Exactament.
En plena llibertat. El teu gaudí.
Començant pel petó que li fas a la teva parella quan arribes, o el petó que no fas.
Que no fas. Què significa?
Exactament.
Que amagues,
exactament,
no?
Exactament.
No? Saps, quan, com a pares, com a adults, que tenim d'alguna manera la funció d'acompanyar, és més que educar, és acompanyar a aquest ésser més petitó, a que prengui criteris per viure la seva vida. Saps, quan nosaltres no fem aquest acte, l'estem llançant a la deseducació, l'estem llançant a una sèrie de missatges absolutament falsos que no aporten res més que imatges
distorsionades.
Exacte.
Perquè...
Mira, jo me'n recordo la meva mare, i a més a més això no ho explico perquè a més ho trobo com... La meva mare tenia un llibre que, per cert, m'agradaria tornar a recuperar. Estem parlant de... Jo vaig néixer l'any 75. I tenia un llibre que havia, si no mal no recordo, havia comprat a Perpinyà, que aquella època havien d'anar a Perpinyà, en el qual s'explicava què era la sexualitat, i era un llibre en el qual et deia, bueno, primer despulla't amb els teus fills, asseu els teus fills a la teva falda totalment despullats per poder-los ensenyar què és la part, doncs la vulva, què és un penis, que la mare quan ja és gran doncs té pits, el pare no li creixen pits, etc. I tot això eren amb imatges reals de famílies, nens, i bueno, anaves passant el llibre i et anaven explicant, no? I aquest llibre jo el recordo de fer-lo a casa, a més a més, doncs el nu ha sigut una cosa totalment natural. Respecto que hi ha cases que cadascú té les seves funcionaments i no hi siguin, no? Però bé, més endavant, jo devia tenir uns 9-10 anys i la meva mare em va agafar amb una pel·lícula d'aquelles que hi havia dos rombos. Em va agafar i em va dir...
D'aquelles de... Vés a dormir.
Vés a dormir. Em va agafar i em va dir, avui no aniràs a dormir, avui et quedes aquí. I aleshores, en aquella pel·lícula, de cop i volta a la televisió, van sortir un home i una dona absolutament despullats, que es refregaven, des del meu punt de vista de nena de 9 anys, que es refregaven, perquè ara ja tenen aquesta imatge molt abans, jo quan tenia 9 anys la tenia amb els 9 anys i perquè la meva mare m'havia deixat quedar. Aleshores es refregaven i ella feia unes sonoritats estranyíssimes que semblava que plorava, perquè clar, semblava que plorava, i l'únic que recordo que em va dir la meva mare, em va dir, ara no m'entendràs, però jo només vull que sàpigues que això no funciona així. És a dir, en 30 segons això no funciona així. Et podran explicar moltíssimes coses, et podran ensenyar moltíssimes fotografies, però això no funciona així. I això se'n diu sexualitat. Jo t'aniré parlant, quan tinguis algun dubte, m'ho comentes. És a dir... Això a mi em va quedar gravat. I més endavant, quan jo ja vaig començar a voler investigar, evidentment doncs a casa, amb això que us estic explicant, us podeu imaginar que l'ambient era com molt obert a treballar el tema, jo vaig començar doncs, a... Realment allò em va quedar, no? I vaig dir, és veritat, no em puc creure... I sobretot quan vaig tenir la meva primera experiència sexual en tots els sentits, no en penetració, la meva primera experiència sexual, és a dir, a mi, quan jo vaig fer un petó, no se'm va aixecar la cama. No, a mi, la cama de darrere, el meu primer petó, clar, a mi no se'm va aixecar. I no van sonar les
músiques. Era una imatge,
No van sonar les músiques. Al contrari, vaig pensar, quin fàstic la salida d'aquest paio.
M'està ficant aquí, m'està apretant alguna cosa que jo no vull.
No? Però senzillament aquesta directriu d'això no és veritat, a mi em va anar bé.
Sí. I una cosa,
perquè no em va frustrar.
No, hi ha una cosa més important, encara, que va fer la teva mare de manera intuïtiva, probablement.
Sí, del tot.
I que és probablement un dels missatges més importants que hem de transmetre als pares, no? Deixar aquesta porta oberta. Quan tinguis un dubte...
Sí.
Això és perquè tampoc es tracta d'agafar una criatura i dir-li, aviam...
Ara et vaig
no sé,
a parlar de sexe.
Exacte. Aina, seu aquí, filla, sí, que ara t'explicaré sexualitat. No és no, això, no?
Jo que tinc filles adolescents, sí, ja et puc dir, exacte, que no funciona així.
És que sàpigues que em pots preguntar que hi sóc, que probablement no tindré totes les respostes, però en qualsevol cas em pots preguntar, no et jutjaré. Els adolescents, sí, com tu bé deies, tenen aquesta cosa de no els entusiasma parlar de les seves experiències íntimes perquè senten jutjats sempre, no? Perquè sempre hi ha aquest adult que li diu el que has de fer és això i això i això, no? I es tracta de que entenguin de que no et vull jutjar, simplement tinc més informació i més experiència que tu i la meva experiència és teva, està al teu abast, pica a la porta quan vulguis, no?
I anar amb compte, perquè és una relació la que tu tens sexual amb d'altres persones, és una relació a partir de tu, i doncs la que tindran els teus fills serà a partir d'ells. I doncs no, potser no s'assemblen gaire, perquè la tindran diferent amb cada un dels sers humans amb qui es relacionin. I doncs què pots dir aquí? Potser pots dir coses generals, que és que t'han de respectar, perquè t'has de fer respectar, i per tant tu has d'observar si el teu fill es respecta a si mateix, perquè aleshores probablement la relació que tindrà amb l'altre serà també en aquest nivell. I doncs això ja és fer sexualitat també, no?
Sí, 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 del tot.
No
és justament el que demanava al principi,
És, no deixar-te envair, no permetre res pel que tu sentis que no t'agrada.
No fer res que no desitgis, això és fonamental.
Mateix, per molt que l'altre vulgui, per molt que el vulguis tenir, si és algú que et força, no està anant a favor teu. Per tant, respecta't a tu mateixa i escolta't el que vols. Això és sexualitat.
Sí, senyora.
Perquè, és clar, això de sentar la falda i dir, ara anem a parlar de sexe, és artificial totalment, no? Jo no em passejo nua per casa meva, però les meves filles m'han vist nues mil vegades. Per què? Doncs perquè quan estic a la dutxa no tanco la porta. Ara bé, quan estic al bany fent altres intimitats, m'agrada estar sola.
Sí, sí.
Igual que quan faig l'amor amb la meva parella, no? Vull dir, no vull estar pendent de si m'entren o no, perquè és la meva intimitat. I jo tampoc, ara ho sé, perquè és així amb la meva filla, no vull entrar en la seva intimitat. Per tant, no vull pas que me l'expliqui. No vull saber com fa sexe amb el seu...
Com a psicòlogues, vosaltres, jo crec que els hi transmeteu més bé als oients, i els adolescents tenen la seva.
Sí,
i està bé respectar-los, i aquesta intimitat hi ha de ser, no?
Sí,
jo no he de saber tot el que fas exactament en cada moment.
Són detalls tan... És el que deia la Carme, no? Hem de saber dirigir-nos en els adolescents amb generalitats, no amb el que fas tu i què estàs... Perquè si no jutgem. I són detalls tan absurds com, per exemple, quan... I no en riure'ns-en. Un nen... Un noi, perdoneu, que si m'estan sentint em renyaran. Un noi de 15 anys que ha tingut una eiaculació nocturna i, per tant, o senzillament, se l'ha pelat i els llençols s'han tacat. I llavors, de cop i volta, recull els llençols i els porta cap a la roba bruta, cosa que no fa mai, perquè, clar, els adolescents no es fan mai al llit.
No cal que ho diguis.
Posa-t'hi com vulguis, no els fan. De cop i volta veus que el teu fill, pim-pim, mira, passadís, no hi ha ningú, renca, corre amb la... Sisplau, el... Què?! Estan bruts els llençols de què? Això ho fan molt els
terrible,
pares,
terrible.
Els homes amb els fills. Sí,
sí, amb els
terrible.
Fills mascles.
Sí, mascles.
Perquè
mascles,
el meu fill és molt mascle, molt bé. Sí, la nena no,
La nena no, exacte. Però són tan, això no és ser un pare proper amb sexualitat.
No.
Això és, perdoneu ara dir-ho en paraula malsonant, però així és més... És una putada que li acabes de fer al teu fill.
És una invasió.
L'has
una invasió. Ara mateix.
L'has avergonyit.
És una invasió.
I a més, l'únic que has aconseguit és que si aquest nano resulta que aquestes eiaculacions nocturnes van a més, que no les sap controlar pel que sigui, o té por, o es pensa que... aconseguiràs que no t'ho vingui a explicar, sinó que li explicaran una mica amb el que la liaran i amb sort, pot ser que acabin en un centre de joves, saps? Amb molta sort,
sí.
Però el més probable és que acabin a casa d'un curandero que els hi cobrarà no sé quants. Cuidem això.
Sí.
Un altre tema, un altre exemple, els preservatius, no? Quants pares jo m'he trobat anècdotes que m'han explicat els nanos, no? D'ostres, és que clar, jo tinc els meus preservatius a la tauleta de nit i resulta que l'altre dia sopant el meu pare va i me'l llença per sobre sobre la taula.
Què és això?
Rient. Què és això? Això, nen,
és
si
un,
és nen...
És un preservatiu, clar, és evident que és un preservatiu.
Clar, diu, amb la meva germana al costat, la meva mare allà, sí, sopant el caldo, o la meva mare, en plan, sí, sí, què és això, no? Escolta, si trobeu un preservatiu, si mai ell us fa algun comentari sobre la seva sexualitat, l'únic que li heu de dir és: estic molt content perquè veig que prens precaucions. Però si no us el fa, no li heu de dir res, i al contrari, heu de somriure i dir: que bé que he fet la meva feina, que sí, el meu fill és responsable i té una caixa de preservatius.
El problema és que moltes vegades arriba a l'adolescència i una família en la que no s'ha abordat el tema sexualitat des de cap punt de vista mai. Ara ens troben, com es diu popularment, amb els pixats al ventre, sí, i ara corre, que li he d'explicar, sí, moltes coses. Clar, això és molt difícil.
Impossible, aleshores, per dir-ho.
Sí, sí,
fa falta la consciència aquesta de l'educació sexual. És cada moviment que fem, cada gest, cada interacció amb la nostra parella que el fill presencia, és si el fill veu que el pare li fa una magrejada al cul a la mare, o si això no ho veu, són dos línies diferents, si es fan petons en públic o si no se'n fan. Quina interacció tenen cadascun d'ells amb els altres membres de l'espècie, homes i dones, sí, més enllà del pare i la mare? Tot això és educació sexual, no?
I una cosa importantíssima, que moltes vegades no tenim en compte, com la mare manipula el cos del bebè, i de no tan bebè. Jo he sentit comentaris de mares que els hi fa molta gràcia tocar-los el penis, sobretot el penis en els nens, i veure com se'ls hi aixeca, no? Això és absolutament una invasió del cos del nen. Jo recordo un gest de la meva filla quan era petita i li estava rentant la vulva, que va fer un gest així, perquè li vaig passar la mà per la vulva i vaig sentir que era algo que ella em preservava d'això. O sigui, sentia que li havia tocat alguna cosa que l'havia molestat.
Excessivament sensible, no?
Excessivament sensible. I vaig rebre el missatge i vaig pensar: ostres, és importantíssim això, perquè molt sovint manipulem el cos dels nostres fills.
Recordem-nos que hi ha moltes dones, moltes potser m'estic inventant l'estadística, hi ha tant minoria que no portaria números avorrits i pesats. Un terç, m'ho estic inventant, però un percentatge important de dones que tenen una sensibilitat, no m'atreveixo a dir excessiva, però una sensibilitat molt important a la zona del clítoris, tan important que no toleren el contacte directe.
Sí.
És a dir, aquesta imatge típica de les pel·lícules pornogràfiques, t'agafo el clítoris,
hores i hores manipulant.
Si portes un piercing encara millor, tot això, hi ha una sèrie de dones que s'ho poden permetre, hi ha una sèrie de dones que no toleren el contacte directe sobre el clítoris, que només el contacte a les zones col·laterals, als llavis indirectes, és suficient per generar plaer i per conduir-les a l'orgasme. No? Aleshores, pot ser que amb un bebè petit, el que deia la Carme, no? El passar-li una tovalloleta, el voler netejar excessivament la zona dels llavis i del clítoris.
Però fins i tot fer-ho d'una manera molt ostentosa. És com dir, abusar del acariciar d'una manera amorosa, fins i tot.
Sí.
Però has de ser molt delicat, perquè saps quina importància té aquella zona per la filla. I, per tant, si envaeixes aquella zona especialment, la pots bloquejar. O
de fet,
pot l'altre acceptar-ho fins i tot, però des de la invasió, perquè ella no ho volia pas. Li ha vingut de sobre això.
No, de fet, hi ha números que parlen, no d'abusos reals, sinó de sensació d'invasió, que és diferent, el que tu vius com a nen, que parlen quasi d'un 50-55% de que si ens pregunten a tu en l'època, et vas sentir en algun moment abús sexual, hi ha un 52-53% que diuen sí, no era un abús sexual volgut d'un tiet o d'un avi o d'una mare, que no sé què,
sinó
era aquesta invasió, és que doncs una tocada de cul quan ja no tocava, una abraçada que tu et fa sentir... Això què vol dir? Que no hem d'abraçar i que no hem de tocar el cul? No, hem d'abraçar, hem de tocar el cul. Però hem de ser receptius a quina manera d'abraçar...
A com reacciona el receptor d'aquesta abraçada i d'aquesta tocada de cul.
I més enllà d'això, jo penso que no hem de tocar el cul a ningú.
Sí, també.
Perquè abusem d'això. Som grans, passem per al costat d'un bebè i el toquem. I jo em pregunto, amb quin dret? O és que jo estic tan aquí normal i em ve algú i em toca i no el conec de res? El primer que faig és apartar-me i dir, però ei, tinc un espai de seguretat que vull que me'l respecti.
I hem de demanar, si volem que els nostres adolescents siguin adults amb una sexualitat ben entesa, quan s'és petit, s'ha de demanar permís per aquell petó que tu desitges. És a dir, avui m'ha passat, un nen ha dit, tens ganes de fer-me un petó? O sigui, a mi m'agradaria que me'l fessis. Tu tens ganes de fer-me un petó? Es feia longuis. Pues i al final li dic, el farem la setmana que ve? Sí. És a dir, no vull fer-te un petó. Ja està. Te'l puc fer jo? Una cosa és amb nens que coneixes. Evidentment, tu qui estableixes aquesta relació.
Sí,
però és el que dius, vas pel carrer, jo em trobo la Gala, per exemple, no? La filla de la Raquel, que la veig bastant, però tampoc la veig tant. Vull dir, ara a l'hivern sobretot la veig menys. L'altre dia la vaig tenir la falda, no li vaig fer ni un petó. Això no vol dir que jo no sigui carinyosa. Això vol dir que jo no sé quin tipus de relació vol la Gala amb mi. Aleshores, fins que no ho sàpiga, doncs no ho faré. En canvi, amb el Bruno, que és un nano que m'han fet padrina, que té tan sols mesos, estic construint la relació i que el veig setmanalment o quasi cada tres dies, doncs aquí sí que jo ja estic construint aquesta relació. Però amb la Gala l'he de construir. Clar. Jo no puc invadir la Gala. No sé si...
Els adults tenim poca consciència d'això moltes vegades. Que tot i així... Que això no sigui entès com un no tocar, eh?
No,
el tocar un bebé, fer-li massatge,
és absolutament necessari.
És fonamental.
Fonamental.
I és però hi ha un clima aquí de respecte, quan fem un massatge, hi ha una trobada. Hi ha una trobada i, per tant, hi ha una obertura, on em deixo perquè sento que em aniràs a respectar. Sí. No hi ha una invasió.
Però no, jo em refereixo més sobretot amb situacions amb desconeguts, no?
Sí,
tots recordem aquelles tietes, aquelles senyores grans del poble que, ai, que maca, jo tocava les galtes, jo ho odiava. Jo no sé vosaltres, però jo ho odiava. No només perquè em feia mal, perquè pensava, però és que jo aquesta senyora qui és?
I petons d'aquells que et deixen sort d'aquí l'orella.
Però jo pensava, aquesta senyora qui és per tocar-me les galtes, a mi, no la conec de res. Aleshores, si més endavant li volem explicar a la nostra filla i al nostre fill que no s'ha de deixar fer res, que ell no
vulgui,
clar, et pot dir, ja, bueno, mare, però jo he hagut d'aguantar la carnissera, el no sé què, que no és així, no és així, tots som molt més naturals, tot és molt més, flueix d'una manera més normal, però sí que és cert que és important dir-los, no, des d'un principi és, no, escolta, qui no us coneix, heu de ser capaços de posar una barrera. I no és un nen maleducat aquell que diu, escolti senyora, perdó, la pròxima vegada no em faci un petó tan fort. Això no és un nen maleducat. Això és un nen que està marcant, que té assertivitat i que està marcant la seva distància. I que ha entès que el seu cos és seu.
I si ho diu amb aquestes paraules, és un nen molt
bé. És fantàstic, no? Normalment, però...
Bueno, farà com podrà.
Sí, com podrà, no? Però... Al final jo crec que va per aquí. Se'ns tira el d'altre cop el temps.
Deixa'm dir una coseta, Núria, que volia dir quan parlàvem d'això del tocar i no tocar. No? Molt important també respecte a aquells mites que s'han de trencar, no? De diferenciar, d'utilitzar les paraules correctes, de diferenciar relació sexual de penetració, diferenciar activitat sexual de genitals en general, desgenitalitzar el sexe. Que en aquest sentit, tota aquesta època de Perpinyà, que tu parlaves, les primeres revistes, el sexe es va... començar a obrir, va deixar de ser un tabú total i absolut, però a la vegada es va genitalitzar moltíssim. Exacte. Sexe és tetes, punta de Venus, tenis i poca cosa més. I no és així. El sexe és aquella carícia darrere les orelles, aquella mirada,
bufada.
Una miqueta de
l'è. És una aproximació perquè l'altre s'obri i es deixi anar, confiï i deixi entrar l'altre. Sí. Per tant, allò que sempre defensàvem les dones en una època, les prèvies, no?
Sí.
Les prèvies són perquè per trobar-nos ens hem de confiar, perquè en la sexualitat hi ha una exposició a cor obert a la teva intimitat. Encara que només vagis a buscar plaer, podem fer-ho des d'un lloc aparentment tancats, però en el fons ens estem vinculant des de la intimitat. I doncs, si no ens respecten o no respectem, en aquí ens estem fent mal. I aleshores és el que deies, no és una relació sana, per tant no és una sexualitat sana.
I aleshores aquells pares que ens estan sentint i estan dient, ostres, doncs això no ho he fet gens bé i tinc una nena adolescent, o un nen adolescent, què faig, no? Doncs intentar començar a posar en funcionament aquestes pautes i buscar un lloc on aquest adolescent, que probablement a tu no t'explicarà coses, buscar donar-li la facilitat de dir, escolta'm, si estàs a Girona al Centre Jove, fantàstic, però si no, totes les poblacions s'han de buscar una miqueta, però tenen un lloc on un adolescent pot ser atès, se li pot donar informació, pot...
Aquí, de fet, aquí a Sant Celoni, recordem que hi ha un servei de l'hospital, que són infermeres, que normalment van a les escoles un dia a la setmana, ja la tenen pactada.
Em sembla que l'han tret el servei.
L'han tret?
Sí, per veure les retallades.
Un altre cop.
Funcionava molt bé.
Un altre. Doncs, bueno, sí que és veritat que hi havia aquest servei.
La Maria del Puig.
I s'utilitzava moltíssim.
La Diana, hi havia.
La Diana. S'utilitzava moltíssim, els adolescents realment en feien ús. I, bueno, estava molt bé.
Però són espais de confidencialitat, que no se senten jutjats i que hi poden anar a exposar tots els seus dubtes i pors, i això està molt bé, no? Inclús està bé si ells en tenen ganes de que hi vagin abans d'iniciar les relacions sexuals i se'ls hi pugui donar orientació. És a dir, no fa falta... Moltes vegades les mares et pregunten quan he de portar la meva filla a fer una revisió, no?
Sí.
Només per aquesta cosa orgànica, no? Les malalties i l'embaràs no desitjat, i s'obliden de tota aquesta altra vessant que és important tractar-la, i això es pot fer abans de que s'iniciïn les relacions amb penetració, no?
Molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja us ho dic, us convoco per un proper programa. Ja, ara ja quedarem quin dia, fora d'antena. A tots vosaltres, pares i mares, nois i noies també, perquè sé de molts de vosaltres que m'escolteu. Ja us vaig dir un dia que no ho havíeu de fer perquè aquí explicàvem secrets, però no, és broma, m'agrada molt que ens escolteu. Espero que hagueu gaudit, mai millor dit, d'aquest programa. Penso que ha sigut bastant molt constructiu i que probablement ens faci rumiar moltes conductes, fins i tot, que tenim. Aquesta és la intenció d'aquest programa, remoure i després col·locar, que cadascú de vosaltres col·loqueu allò que creieu que heu de col·locar. I us espero el dimecres que ve aquí amb un nou programa per parlar de moltes més altres coses. Un petó a tots i bona nit.